Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 21 d'octubre i mentre esperem l'arribada de la Champions tenim nit de pluja de notícies. 1. El Girona acaba de fer fora el seu entrenador. Unzué ja no és el tècnic del Girona. 2. Hem pogut saber que la federació encara no ha marcat la data del clàssic, que demà encara es poden fer al·legacions i ja decidirem. I 3. Hem pogut confirmar una informació avançada pel Mundo d'un pagament del Barça a l'Atlètic de Madrid de 15 milions. Fet recentment. Diu el Barça que no té res a veure amb Griezmann. Però sí, aquest pagament és perquè l'Atlètic de Madrid no publiqui aquells correus, aquella documentació que podria implicar Griezmann i complicar-li la vida a tots plegats per haver negociat fora de temps. Vaja, que al final de tot resulta que Griezmann haurà costat, entre una cosa i l'altra, 135 milions d'euros. 135 milions. En un any ha passat de 100 a costar-ne 135. La decisió li ha costat al Barça 35 milions d'euros. Vaja, que hauria pogut pagar 3 pel·lícules d'Almodóvar. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
És una nit especial, és una nit diferent, perquè fa molts dies que ho arrosseguem.
Sí, fa mesos.
Fa 9 mesos, el 22 de gener, el club de la mitjanit anunciava l'exclusiva.
De Jong ha decidit anar al Barça.
La gent de De Jong ha comunicat a tots els equips que s'han interessat per De Jong que anava al Barça.
L'Oriol Domènech va ser qui va viure de més a prop el fitxatge de Frenkie De Jong pel Barça.
Va dir Ronald Koeman, el que va dir en els dos, a Xavi i a Pep, que feia molts anys que no havia un migcampista com Frenkie De Jong.
El president Bartomeu va ser l'encarregat de tancar l'operació. Però hi va haver més noms propis.
Dilluns, De Jong. Improrrogable.
Avui, Xavi Campos ens explicarà qui i com va ser clau en l'arribada de l'holandès al Camp Nou.
Un contacte allà que t'explica coses.
Jo no puc revelar.
Aquesta nit, gossi.
Nit calenta. El Campos ens explicarà algú que va fer una trucada decisiva en el fitxatge de De Jong que encara no coneixíem. 11 i 3 minuts en directe a Esport 3 i Catalunya Ràdio. Donem la benvinguda a la nostra audiència de Catalunya Ràdio després d'una setmana d'absència, per motius obvis. Avui ja tornem a ser... Vaja, crec que estem en antena també per Catalunya Ràdio. Nit de moltes coses, nit de moltes notícies d'última hora, eh? El programa que teníem previst a les 9 ha canviat entre 9 i 11. Una de les coses que ha passat és que la federació ha dit... Sí, sé que vaig dir que Barça i Madrid es posessin d'acord i que aquesta seria la data, però ja ens ho mirarem demà. Una altra vegada, torneu a fer al·legacions, per si de cas. Encara no tenim data pel clàssic que s'havia de jugar aquest dissabte que ve. Què us sembla? És la pregunta que us estem fent avui a Twitter, @clubmitjanit. Allà teniu 4 opcions. Com sempre, podeu donar-nos la vostra opinió. Primera opció. Què us sembla que encara no hi hagi data del clàssic? La primera opció és la de... La comprensiva. No hi ha pressa. És un tema delicat. 7%. Hi ha poca comprensió aquests dies, sembla. Segona opció. Encara no. Vergonya. 54%. Tercera opció. La data és el de menys. 16%. I l'última. Per favor, que no sigui en dimecres. 23%. Recordeu, que la idea és col·locar-lo el dimecres 18 de setembre. Podeu seguir votant, @clubmitjanit, així ens feu saber què en penseu, què us sembla. Han dit que no, eh? Han dit que no, que encara no poden decidir perquè la Lliga ha fet al·legacions. Us ho explicarem ara de seguida, a veure si aconseguim que s'entengui. És dilluns. Els diem que vinguin, sempre els dilluns, a Basses Besa i avui també a la Laura Brugués. La Triple B, endavant, sisplau. Antoni Bassas, bona nit.
Bona nit.
Ramon Besa, bona nit.
Bona nit. Sí.
Laura Brugués, bona nit.
Bona nit.
Bassas, Brugués, Besa i Autet, la BBVA.
Ah, va bé.
Sembla un banc.
Es podria patrocinar, no?
Podria patrocinar un banc.
Bé, doncs aquí la idea dels nostres companys de comercial. Cap de setmana intens, nit intensa. Han passat coses aquest cap de setmana, moltes coses. També a nivell esportiu. I n'hi ha una, que és una victòria fora de casa.
Home, 1-4.
Que té història, perquè el Súria ha guanyat 1-4 al camp del Sant Cugat, segon classificat fins al moment. Però l'entrenador ha plegat.
Què dius, ara?
No, abans. Ah. Ui. I fa una mica de mala pinta, això, eh? Home, van malament les coses, l'entrenador plega ara i guanyem el camp del segon 1-4.
Potser no necessiteu entrenador, ja.
Bé, en tot cas, felicitats i agraïment a l'entrenador fins ara, el Germán Comas, perquè ha fet molt bona feina. Bé, a veure, el d'entrenador del Súria que plega i el del Girona l'han fet plegar. I ho han fet aquesta nit, jo diria que de forma sorprenent. El Girona, que l'any passat va tenir una paciència extrema a Eusebio i va acabar baixant a segona, aquest any, a 20, ja no sé ni quin dia som, 21 d'octubre, doncs ha decidit ja prescindir d'un Zue. I tinc el Solà, que a més ha tingut un viatge de tornada guapo amb la notícia. Eduard Solà, bona nit.
Bona nit, què tal, Garriga?
A veure, acabes d'arribar del partit del Girona d'ahir. I acabes d'arribar ara. Hem tingut un dia una mica accidentat. I arribes i et trobes que el Girona ha decidit... Digues.
No, deia que 12, 16 hores després d'haver-nos aixecat de l'hotel d'Oviedo, doncs hem arribat a Girona.
Solà, que ha vingut a peu.
Problemes amb l'avió, que sort que no ha sortit. L'avió no ha sortit perquè hi havia una peça dolenta a Oviedo, no anava bé, sort que no ha sortit, perquè si una peça amb un avió va malament, doncs millor no fer-lo servir. Ens han portat amb autocar fins a Bilbao, i allà hem agafat un avió a les 8 del vespre cap a Barcelona.
I el senyor d'Orsolà...
Però és igual, això...
La connexió avui és de segona divisió, eh? Que perdo el fil. El Solà ha aterrat a Barcelona i s'ha trobat que el Girona ha destituït l'entrenador. Explica'ns com és que pren aquesta decisió el Girona avui.
Mira, de fet, al migdia ja es preveia que Uzue penjava d'un fil. El que passa que no s'esperava que la decisió fos tan i tan de seguida, no? Que s'esperava que potser hi haguessin algunes hores de diferència. De fet, ahir quan va acabar el partit al camp de l'Oviedo, recordem que és la segona derrota consecutiva, la sisena derrota en només 12 jornades, per tant, ha perdut la meitat dels partits que ha disputat el Girona en aquest retorn a segona divisió. Doncs el director esportiu Quique Cárcel va comentar que es prendria unes hores de reflexió, aviam què passava, però és que Uzue ja havia estat a punt de destituir-se fa algunes setmanes, de destituir-lo. La qüestió és que avui hi ha hagut reunions i finalment han decidit a quarts de 10 del vespre, han esperat que arribéssim a l'aeroport del Prat de Barcelona, doncs han decidit destituir l'entrenador, i en el comunicat diuen que Juan Carlos Moreno, fins ara el cos tècnic juntament amb Chicho, Juan Carlos Moreno serà l'entrenador que dirigirà l'equip aquest pròxim diumenge en el partit del camp de l'Alcorcón. No es descarta que també el dirigeixi al camp de l'Extremadura. És cert que, paral·lelament, el Girona ja està buscant un nou entrenador que ha de ser el que ha de liderar l'equip en aquest intent del retorn a la primera divisió. Com deies, Garriga, l'immobilisme que va tenir el club la temporada passada amb Eusebio, que només va guanyar un dels últims 10 partits i que va acabar amb l'equip a segona divisió, ha acabat perjudicant Uzue, que a banda dels resultats no eren del tot bons com s'esperava, perquè el Girona és l'equip que té el límit salarial més gran de tota la segona divisió A, doncs evidentment l'immobilisme de l'any passat ha acabat perjudicant Juan Carlos Uzue, que ja no és entrenador del Girona.
Hi ha un nom sobre la taula que té molts números i que en sona, Solà.
Sí, no sé si té molts números, però el que sí que és cert és que ha començat a sortir molt el nom d'Abelardo com a possible nou entrenador del Girona en aquesta temporada. Abelardo, doncs, és un entrenador, diguem, de la corda Guardiola, com també ho són Eusebio i Uzue, ha començat a sortir aquest nom. Però vaja, Abelardo l'any passat no va renovar amb l'Alavés per qüestió econòmica. Veurem quina és la intenció d'Abelardo, tenint en compte que hi ha banquetes de primera divisió que s'estan movent o que les pròximes jornades hi pot haver un canvi. Avui ha saltat la del Leganés, diuen que Betis i Celta doncs, també hi ha perill, i veurem quina és la decisió d'Abelardo. Amb d'altres noms d'entrenadors que segurament estan esperant que hi hagi alguna destitució a primera divisió, que hauran d'acabar de decidir si volen anar amb un equip de primera divisió o bé amb un dels capdavanters de segona divisió.
Doncs el Girona, que avui ha decidit prescindir del seu entrenador, i esperem que vagi bé, perquè certament l'inici del Girona és decebedor. Solà, gràcies, a dormir, eh?
Sí, sí, vaig de seguida.
T'estarem controlant. Gràcies, l'Eduard Solà des de Girona. Bé, no sé si voleu fer algun comentari, però certament aquest any, mira, de tres equips catalans, igual hi hauria hagut algú que hauria dit que el que no arribaria seria Valverde, segons en quin moment, i mira, resulta que ja és l'únic que queda. I sembla que en té per tot l'any.
Té una cosa bona al Girona, que és que té un secretari tècnic, per tant, no són decisions, diguem, unilaterals, no, teòricament, o d'un president que s'escalfa o d'una junta directiva que té una idea molt determinada. Jo crec que això és una garantia. Però, per l'altra banda, confirma la dificultat que té el Girona per trobar una alternativa al model Machín. O sigui, una cosa és el model de club i una altra cosa és com està acostumat l'equip. I diria que fins i tot una part de l'afició, que se sent molt propera a un model de joc que ara es dona per superat i es va cap a una evolució, doncs Eusebio, com m'explicava Unzué, estava explicant l'Eduard i Abelardo, van més cap a un altre tipus de model. No sé si en aquest moment, amb la inversió que s'ha fet amb la plantilla actual ja pot assumir aquest altre tipus de futbol, però clar, aquestes transformacions volen molta paciència. I a segona divisió veiem que sempre hi ha un equip que se'n va, que ara sembla que és el Cádiz, sempre hi ha un primer sacat i després la segona plaça hi ha més esgarrapades i hi ha clubs que no perden la paciència perquè la promoció te la pot jugar.
El play-off aquest és.
El Mallorca era un equip que amb una jugada pràcticament va pujar a primera, vull dir que hi ha un factor casual, però per mi el que més em sap greu és que no acabo de veure com el Girona casa d'una vegada aquest model de jugar a futbol amb que la gent s'hi senti a gust i que la imatge de Machín encara pesa molt, no?, de la manera que jugaven amb ell.
Bé, deixem aquí aquest tema. Seguirem, eh?, i pendents de qui serà el relleu. De moment, Juan Carlos Moreno agafarà el relleu, però sembla que el Girona està buscant un altre entrenador. I atenció a la notícia que ha tret El Mundo i que us podem confirmar a aquesta hora de la nit. El Barça ens ha confirmat la notícia. El Barça ha pagat 15 milions a l'Atlètic de Madrid. Diu el diari El Mundo, notícia que publicaven a quarts d'11 de la nit, el Barça signa la pau amb l'Atlètic de Madrid a canvi de 15 milions i un dret de tanteig sobre Saúl i Jiménez. Què vol dir això? Vol dir que el Barça li ha pagat 15 milions i que oficialment aquests 15 milions ens assegura el Barça que no tenen res a veure amb Griezmann, sinó que són per tenir un dret de tanteig sobre Saúl, Jiménez i possiblement algun futbolista més. El dret de tanteig és que si l'Atlètic de Madrid els vol vendre i té una oferta, li ha de dir al Barça: tinc aquesta oferta. Si la vols igualar, te l'escolto. 15 milions. La notícia del Mundo, que la firmen Orfeo Suárez i crec que és Esteban...
Sí.
Ho vull dir bé. Usterrieta... No, vaja, ara no ho tinc aquí, però vaja, és igual. Són els mateixos que ja van firmar la notícia ara fa cosa d'un mes, on vam explicar que Griezmann podia sortir encara més car. La notícia acaba: lean El Mundo la intrahistòria completa. Un exdentista i un misterioso abogado. Los cabos sueltos de la operación Griezmann. No sé si publicaran el nom d'aquest abogado, però si surt el nom d'aquest abogado, seguirem parlant d'aquesta història. Sigui com sigui, sembla clar que Griezmann ha costat ja 135 milions, encara que el Barça ens dirà que no, que s'ha pagat per dret de tanteig.
Sí, home, no sé, francament, no sé a quan va el dret de tanteig en el mercat futbolístic, però trobo que, o sigui, hi ha 15 milions d'euros, fins i tot en aquests nivells de primera divisió, d'equips que juguen Champions, on ja parlen de desenes i a vegades fins i tot de números de tres xifres, home, em semblen molts diners. De manera que jo crec que és bastant versemblant pensar que l'Atlètic de Madrid s'ha fet pagar alguna cosa en la qual el Barça devia estar en fals. Perquè, si no, no t'ho expliques, francament.
La notícia diu que això és a canvi... Potser no ho he explicat prou bé. Això és a canvi de que l'Atlètic de Madrid guardi en un calaix aquells documents que ja van veure en algun publicat al Mundo, altres que no, que demostraven de forma fefaent que Griezmann va estar negociant amb el Barça quan en teoria no podia fer-ho.
El que passa és que pagant 15 milions, l'Atlètic es compromet també, suposo, a dir no, paper és calaix, no hi ha res.
No existeix res.
No, és per aquest jugador.
Tot i que l'Atlètic de Madrid va ser el primer que ens va dir a nosaltres, mitjans catalans, tengo documentos, eh?
Sí, sí.
Però bé.
No sé, jo crec que es podria fer una antologia dels contractes que ha fet el Barça darrerament, el de Neymar, el de Griezmann, és a dir, no.
Neymar era en 57 i punto, no?
Ah, és igual, vull dir que no hi ha una lògica que de vegades a mi se m'escapa, no sóc incapaç d'interpretar determinades operacions, no em considero incapaç, o sigui, no em sorprèn, però és evident que haig de creure per una part la versió oficial del Barça, perquè hem de dir que és la versió oficial del Barça i l'hem de contrastar amb el que diu el Mundo. Cadascú, l'espectador, l'oient, ja serà prou llest per treure cap, però és evident que 15 milions de jugadors que teòricament, o sigui, tant Saúl, hem vist les ofertes que hi ha hagut, com Jiménez, i com també alguns jugadors del planter que s'està dient, doncs no ho sé, no em costa una mica d'encaixar-ho tot plegat. Aquesta és la veritat. Això ja va començar malament, el Griezmann, amb la decisió i tot el...
Bé, és que la decisió n'ha costat això, 35 milions. De 100 ha passat a 135.
Quan tu un contracte vas fer, però amb Neymar va passar igual. El fas ben fet i ja està. No fa falta tanta enginyeria financera, ni si compro, vendo, mitges veritats, mitges mentides. Les coses són més transparents i més normals. Quan has al voltant d'un fitxatge com aquest, el lloc de discutir si és car o és barat, que és el que fins ara la lògica estàvem acostumats a fer, es discuteix amb quines condicions i com s'ha fet. Veritat o mentida? És gairebé el que està passant. Fins ara el Barça o hi ha altres clubs i, escolta, el preu pagat per aquest futbolista és massa car, massa brat. Es trobes amb Neymar, que es va voler presumir que gairebé s'havia ofert. Cosa que, clar, la gent va dir, bueno, fins aquí hem arribat. I ara exactament de dir, bueno, no, es va fer tot tan transparent. Home, tan transparent, després de que hagués dit un any que no, a mi em va... El primer dubte que jo tinc és que quan Neymar anuncia amb la decisió que es queda, aquella clàusula de rescisió que passa de 120 milions a 100 milions i tot allò ja va ser, diguem, tenia un tuf que no era massa clar, o no?
Home, tu. Era molt estrany tot és, tota la història aquesta
aquí,
és
doncs,
raríssima.
Tornem a tenir un cas en què hi haurà moltes versions, cadascú és prou gran per creure's la que vol creure, jo no assenyalo a ningú, dic que no és suficientment transparent com per creure-s'ho.
Deixa'm dir que en el tema del dret de tanteig, l'últim cas que recordo en el Barça és en el contracte de Neymar, que es parlava de dos futbolistes...
Sí.
Que mai més n'hem sabut res, que el Barça també va pagar perquè pintaven bé.
Per això, sí.
Però això és un clàssic del futbol, eh?
No.
Jo parlaria de Gabrich i Jiménez, que tu no saps qui són, però...
No, i podríem parlar de Keirison i d'Enrique i de jugadors que no han aparegut.
Podríem parlar de Braida, de Curí... M'explico, és a dir, clar...
Si me falta el Minguell aquí. Aquest tema pel Minguell seria fantàstic.
Absolutament.
Però el món del futbol s'ha arribat amb una dinàmica de salvatge, diria gairebé, no? De negoci salvatge.
Escolta,
de...
15 milions més i deixem-ho estar, tu.
No, però aviam, però escolta...
Passa res.
El Barça no... Ningú està a partir de 15 milions, suposo, però el Barça no, eh?
No?
O sigui, home, només cal veure, diguéssim, amb quines quantitats acaben dient que fan les paus amb el pressupost. 15 milions...
Bé, et ve de quadrar els números o no, aquests 15 milions?
Doncs ja està.
Haurem de mirar, a veure, on... No sé si estan recollits a la memòria de l'any anterior o potser s'han pagat ara, hauran d'estar recollits...
En qualsevol cas és
el... Perquè l'operació em sembla que el que diu el Barça, que és el que ens hem de creure, es va fer el setembre.
És a dir, és que llavors no està a la memòria.
És a dir, ells entenen d'alguna manera perquè per desvincular-lo de la... perquè ningú la pugui vincular, encara que nosaltres ho puguem fer, o que intencionadament o malament... Bueno, perquè després et diuen...
Si el setembre, que és quan surten els mails.
És a dir, just.
No,
jo dic que les fonts que jo tinc, que deuen, no sé si...
No, el Barça ens ha dit que no té res a veure. Sí.
Bueno, i que va ser el setembre. Sí, llavors, bueno, doncs el que cregui que això és el setembre, es va fer el setembre, doncs la versió del
club
la té. I la versió de l'Atlètic de Madrid, per lo que jo sé, coincideix amb la del Barça.
Tu ja...
Bueno, però podria ser que fins i tot ni amb això no es posi... Però està passant un comitè de competició...
Això ho han de fer bé.
A veure, diguem...
Escolta, jo em pagues 15 milions, jo diré el que vulguis, eh?
Bueno, una altra cosa és si jo accepto, perquè potser el guardo el calaix i no faig un pacte d'aquest, depèn de qui ets, perquè vol dir que l'Atlètic de Madrid... Jo estic segur que si el Florentino està a l'altra banda no fa el que fa l'Atlètic de Madrid, mira què et dic, m'ho guardo el calaix.
I allà ho tens per...
Bueno, no ho sé, no necessito 15
milions. Potser l'Atlètic de Madrid diu, saps què, 15 milions en mano, que...
A veure, això depèn del...
No ens fem mal.
Depèn del caràcter del negociador.
i de la, i de la, és a dir, però, Barça i Madrid són rivals, just, i Barça i l'Atlètic de Madrid, en teoria, altra... són gairebé caliats.
Tu pensa que l'Atlètic de Madrid, tu mateix ho has dit, va arribar a amenaçar i ho trobarem tot. I ara, de cop i volta, és un xeiet i va dir no passa res. Home, doncs, clar,
no, una cosa bé, ha canviat. Estarà bé preguntar-li a l'Atlètic de Madrid, oi, esos documentos que nos dijiste que teníais, si era, què ha passat?
Si ara tires de maroteca, surten unes declaracions del Miguel Ángel Gil, i, bueno, tremendo, unes acusacions al Barça, ens trobarem al jutjat de guàrdia.
Doncs bé,
15 milions, tu ja estàs solucionat.
Home, amb 15 milions s'arreglen molts temes.
Molts temes, Garriga.
15 quilos, ha pagat el Barça, confirmat pel Barça, eh? Confirmat pel Barça. Una altra cosa és ja que aquí, si voleu creure que és només una qüestió de dret de tempteig, doncs molt bé, la secretaria tècnica, assegurant-se futbolistes que esperem que vinguin al Barça. A veure, perquè aquesta nit... Tela, eh? Tinc desesperada la Laura Brugués. Estava allà ella preparant-se el seu tema.
Està escalfant a la banda fa molta estona i no hi ha manera que...
Està ella preparant-se el seu vídeo del TN i diu...
Sí,
a veure, volen confirmar alguna cosa ja? Perquè aquesta nit havíem de saber... Aquesta nit havíem de saber quan es jugaria el Clàssic. Perquè ens van dir dijous. Ja sale. Va sortir divendres. I divendres van dir... No, si se ponen d'acord, el lunes lo decimos. Dilluns, posen d'acord... Doncs no tenim data. Per què no tenim data?
Que va, perquè això sembla el Vuelva usted mañana, no? De l'Arra, gairebé.
Mira,
perquè és una mica dramàtic.
S'està quedant de nivell, això, avui, eh?
A veure, què ha passat avui? Avui hi havia una reunió del comitè de competició que s'ha fet al migdia. No ha estat suficient aquesta reunió. Se n'han anat a dinar i s'han emplaçat a una nova trobada al vespre, a quarts de vuit del vespre, una nova reunió entre el comitè de competició per valorar un informe del director de competició, però tampoc n'hi ha hagut prou amb aquestes dues reunions o amb aquesta reunió allargada amb dinar pel mig. Per què? Perquè la Lliga ha presentat unes noves al·legacions. Què vol dir això? Que això allarga el procés, perquè el Barça i el Real Madrid tenen temps fins demà a les 8 del vespre per respondre davant d'aquestes al·legacions. I a partir d'aquí, quan es tanqui aquest termini demà a les 8 del vespre, el comitè de competició s'ha de tornar a reunir. Per tant, embolica que fa fort i el tema que es va allargant i de moment que no hi ha data pel Clàssic al Camp Nou.
No hi ha data. Passarà la data que havia de ser i encara no tindrem data.
Bueno, data hi és, encara no, no és el 26.
Està ajornat.
Jo crec que està ajornat ja.
No va ser el... Sí? Bueno, no va ser el Valverde que va dir, bueno, esperemos jugarlo antes de la segunda vuelta, diu, o antes de que s'acabe la Liga, no?
Bé, però igual ja no fa falta, si li treus 15 punts al Madrid.
Realment, tal com estan les coses. Llàstima, perquè ja els teníem, eh? Venien aquest cap de setmana i els teníem.
Això no podia ser un escorxador gairebé, eh?
Bueno, no, de vegades el Clàssic guanya l'equip més necessitat, eh? Sí, però... No massa cabal.
Però...
Menys quan ve amb l'Opetegui.
Bueno, amb l'Opetegui potser era una altra cosa. No, però és el més sorprenent és que tu que has estat entrenador, has estat directiu, tu saps que per ajornar un partit... Has de donar, bueno, no sé si la gastroenteritis, això dies d'abans, certificats mèdics... Per què? Perquè diuen l'àrbitre farà que, abans de suspendre un partit, extremarà
totes les opcions. Tal qual.
No conec cap partit en què hi ha ni... O sigui, no hi ha ni l'informe dels Mossos, no hi ha absolutament cap més certificat o garantia que la decisió del president de la Lliga, que l'avala, és veritat, una gran gestió econòmica que ha permès sanejar tots els clubs de primera divisió i que per això ell creu que l'hora que posa el partit... en un determinat moment és el que té màxima audiència. Estem d'acord? O sigui, sí. Dissabte a la una va a Xina. Això s'ha mogut? No. Per tant, quin és el factor que modifica això? Bueno, una condició, jo crec que hi ha dues importants. O discernir si entre és una qüestió que tenen que sigui una qüestió d'ordre públic o que és una qüestió política. D'acord? Què fan amb això? Primer, davant de la possibilitat, una, que si fos política, que la postal del Camp Nou es converteixi en un acte independentista, que a ells no els hi agradi, doncs jo que sé, que a la una del migdia a Xina vegin doncs, que el Camp Nou, de forma pacífica, com és habitual, doncs faci una manifestació en favor dels presos, de la llibertat, del que vulguis. Què hi ha en contrapartida? Bueno, l'opció, doncs, que jo que sé, és com s'ha vingut dient, de que l'àrbitre li costi arribar al camp, perquè amb la justificació que es vincula aquest partit a la violència, doncs que no pugui haver qualsevol grup que alteri la disputa del partit, no? I cap i la fi són tots factors que no són futbolístics, són factors afegits. I que jo vull entendre que aquí hi ha hagut doncs, la intervenció del Consell Superior d'Esports, que hi ha hagut molts altres conceptes, no només el de Tebas. A més, tampoc sabem què és el que ha dit el Madrid. Jo no he sentit... Florentino, com sempre, sap, és molt hàbil. No sabem ni si el Madrid estava a favor de que es mantingués la data del 26 o no que sé. Tot plegat, em sembla un bunyol... Però gran, no entenc encara, espero que només faltaria ara que la... Imagina't que ara la Lliga de Futbol, la Federació hagués proposat una data, la Lliga de Futbol Professional hagués dit que no li anava bé i haguessin hagut de fer una altra reunió, el que crec que ara és intenten consensuar una data perquè la Lliga digui, bé, si la consensuem ja no hi haurà segona o tercera reunió.
El tema és que avui no s'ha pogut prendre decisió, Laura, perquè hi ha una, no una impugnació, però sí al·legacions de la Lliga a la data pactada pels clubs i amb la federació.
Sí, perquè recordem que la Federació Espanyola i tant Barça com Real Madrid el que defensen és que el Clàssic es disputi el dimecres 18 de desembre. Aquell dia ja es disputa la primera eliminatòria de la Copa en què Barça i Real Madrid en queden exempts. Per tant, els dos clubs i la Federació els va bé aquest dimecres 18 de desembre. Però la Lliga no hi està gens d'acord. La Lliga vol que aquest Clàssic es jugui el dissabte 7 de desembre a la una del migdia pel mercat xinès, perquè aquest clàssic era el que estava venut al mercat xinès. El clàssic, el Bernabéu, és el que estava venut pel mercat americà. I Tebas el que defensava és això, el clàssic el 7 de desembre, i que els partits que havien de jugar Barça i Real Madrid aquell 7 de desembre s'avancessin el 4 de desembre. El Barça rep el Mallorca al Camp Nou i el Real Madrid rep l'Espanyol al Bernabéu.
Això s'hauria de fer amb música de Benny Hill de fons.
Sí.
Només una cosa, Antoni. No ens oblidem, de totes maneres, que la data més capdalt, des de la meva modesta interpretació, és el 10.
El 10 de novembre.
Que és el dia que hi ha eleccions, i per tant ells pensen que el desembre, com que hi haurà nou govern, hi haurà un nou escenari polític, social i econòmic, s'esperen, o com allò d'anar ajornant, com que tot es pot anar ajornant, com també el mateix passa amb la independència, amb la discussió política que hi ha d'haver. És a dir, tot té marge, es pot anar allò que en diuen patada pa'lante, no?, que deia el Zidane. Doncs el 10 de novembre és importantíssim perquè és el dia d'aquí 3 setmanes i hi ha eleccions.
A veure, Bassas, what's going on with the Clàssico?
No, escolta, jo no
Bassas havia... Bassas m'ho ha patat aquest cap de setmana a YouTube.
Sí. Sí.
Ja, d'aquí a YouTuber...
Estàs parlant amb un YouTuber, clar. Què et sembla, la meva edat? Qui m'ho havia de dir?
Bé, què està passant? Què creus que passa aquí?
Escolta, jo no havia vist mai carregar-se un Barça-Madrid així per la cara, per raons polítiques, com ha fet Tebas. No dubto que deuen haver parlat, perquè, evidentment, tots vam pensar que amb el tsunami democràtic i tal com estan les coses, una acció propagandística al voltant del Barça-Madrid seria bastant...
Era plausible.
Possible, no? Però jo crec que se l'han carregat d'una manera absolutament gratuïta, sobretot coneixent la ideologia de Tebas. Primer, perquè diu... Bueno, escolta, saps què? Diu... Canviem l'ordre i ara la primera volta anem a jugar-lo a Madrid. Llavors què, a la segona volta els problemes ja estan solucionats a Catalunya? O ara mateix? No, el 18 de desembre.
Ja està, ja està.
El 18 de desembre les coses no s'hauran acabat, no? Jo crec que ha volgut, en efecte, actuar preventivament gairebé sense escoltar els responsables de la seguretat, que en el cas dels qui tenen les competències a Catalunya són els Mossos d'Esquadra, només perquè el món no vegi el context polític i social en què es disputarà el Barça-Madrid. I a mi també m'agradaria que el Barça-Madrid fos un partit on estiguessin pendents de la pilota, però el món és així. O sigui, si volen partits sense context, una de dos, o juguen els partits a porta tancada o hi posen 100.000 figurants. 100.000 figurants els hi donen una bufanda i que facin veure que animen. Però si hem de fer les coses de debò, és a dir, amb futbolistes de debò i amb aficionats de debò, els aficionats de debò no són uns senyors que suspenen totes les seves altres adhesions quan entren a l'estadi. No, als països i a les ciutats passen coses, i el que està passant a Catalunya ho sabem. Em va molestar molt sentir Tebas dient l'altre dia, perquè jo crec que, a més, les argumentacions per justificar tot això són una mica a la carta. No? L'altre dia el vaig sentir dir que ell no podia tolerar, crec que ho cito textualment, que se vayan pisoteando los símbolos nacionales. Exactament a què es referia, que cridin llibertat presos polítics, que és una cosa que fa 2 anys que s'està cridant cada partit del Camp Nou, que es cridi independència, o que la gent vagi amb una estelada al camp. Insisteixo, aquest és el context del partit.
Clar, mala això, sort. El Camp Nou no ha passat més que això.
D'altra banda, quan parlo d'argumentacions a la carta, ara aquest partit era inconvenient. Caram, l'1 d'octubre, en canvi, s'havia de jugar tant sí com no. Bueno, en què quedem? Aquell s'havia de jugar i aquest el podem ajornar, no? Aquesta tarda l'he sentit dient, lamentant que perderien el mercat de la Xina si el jugaven al vespre, perquè per això el jugaven a la una del migdia, que ara el daño es terrible. Bueno, pues si el daño es terrible no comencis tocant-lo tu, perquè fins on nosaltres sabem, oficialment el que ha tocat el dia i l'hora del partit ets tu. Jo crec que això és un despropòsit. Jo vull pensar que el Barça hauria sabut què havia de fer amb això, que els Mossos d'Esquadra haurien sabut què fer amb això, que en general l'afició blaugrana aprofitaria naturalment per fer caixa, bueno, la part de l'afició blaugrana que estigui amb la idea dels presos polítics, que pel que se sent és bastant majoritària, hauria aprofitat per fer soroll, però que en general la gent un cop a l'estadi el que vol és que es disputi el partit. No m'imagino una disrupció absoluta. En fi, tot podria ser. Però quasi tot podria ser, insisteixo, tot podria ser aquest dissabte i podrà ser el 18 de desembre.
O sigui, no hi ha cap informe policial avui dia que com a mínim sapiguem, com a mínim que ens hagin dit, que digui aquest partit és perillós que jugui. No n'hi ha ni un.
Hi ha un altre factor que és molt important però pels dies que estem vivint, que és el dia a dia de poder que es visualitzés la gestió d'un esdeveniment esportiu de màxima audiència. És a dir, jo crec que tant el Barça com la societat catalana, com tot, és a dir, el fet de poder dir podem fer un Barça-Madrid tranquil·lament, no. A mi el que em dol és que es vinculi necessàriament el clàssic a la violència, que és el que ha passat, perquè un cop ja proposes la data, el dia que es va proposar, que va ser el divendres la suspensió, és perquè en aquell dia hi ha un acte violent i ells entenen doncs, que a partir d'aquí s'ha de moure per nassos, no? Aleshores, tu ja no tens la possibilitat de demostrar que a Barcelona, evidentment, i a Catalunya s'estan fent molts actes pacífics i que no tenen res a veure amb el context on determinada gent posa les càmeres. I crec que justament en el dia a dia, amb la gestió, per exemple, d'un esdeveniment com aquest, és on es pot demostrar una mica la pols d'un país, com si funciona, si no funciona. Estem dient si el govern està buit de contingut, si la sanitat funciona, si els mestres funcionen, si el dia a dia funciona. Clar, aleshores, aquesta opció ja la descartes per sistema.
Clar, és a dir, si et diuen no es pot jugar, doncs d'acord, si la policia em diu que no es pot, però no ho ha dit ningú. Avui ha parlat el president del Barça, no tant del partit en si, sinó de la situació general, perquè és cert, fa una setmana vam parlar-vos de la reacció del Barça, de la sentència del procés, sí, només ha passat una setmana. I avui n'ha parlat un altre cop Bartomeu, afegint discurs també a tot el que ha anat passant durant aquesta setmana.
Sí, Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, ha estat present avui a la Tribuna d'Europa, o Tribuna Europa, el Fòrum Europa, Tribuna de Catalunya, amb un esmorzar informatiu en què ell ha fet el discurs inaugural i en el que ha explicat que, remetent-se al comunicat que el Barça ja va fer fa una setmana, dient que no aprovaven aquesta presó per als presos independentistes, i ha volgut afegir que el Barça també condemna la violència d'aquests dies.
La presó no és la solució. Una setmana més tard, avui, que també és dilluns, vull dir també que la violència tampoc és la solució. I m'agradaria avui posar en valor a les entitats i a les persones que es manifesten d'una forma pacífica i cívica per tot Catalunya i condemnar rotundament els fets violents d'aquests darrers dies que hem patit a tot Catalunya.
Bé, Bartomeu, que segueix donant la cara, donant una opinió... Sí.
Voldria remarcar que la paraula violència és bastant és bastant aplicable si se li afegeix a continuació un adjectiu, perquè tu pots parlar de la violència dels manifestants, però pots parlar de la violència de la policia i pots parlar també de la violència dels mitjans de comunicació. És a dir, no sé si Bartomeu està pensant en tota aquesta polisèmia, però...
Jo crec que li ha quedat millor dir-ho en general i s'estalvia...
Ja acabem, perquè sembla que està fent allò que Pedro Sánchez li demana a Torra que faci, no? Ja. Però de fet, en efecte, als carrers aquests dies hem vist vandalisme i hem vist violències.
Bartomeu, que s'ha mullat. Ara passem a la part esportiva, però clar, tenim una audiència fantàstica. Ens escriu el Rafael Moreno, i té raó el Rafael Moreno. Notícia del 2013, setembre del 2013, després del traspàs de David Villa.
Segur.
Jo crec que això ens ha passat a tots. Ens ha passat a tots. El Barça tiene un derecho de tanteo sobre Manquillo y Saúl.
Sí, sí.
Del 2013, en el traspàs de Villa, el Barça el va regalar pràcticament a l'Atlètic de Madrid, i el mateix Bartomeu, i m'agradaria, company, si tenim l'incert de Bartomeu d'aquell 2013, parlava de m'hauria agradat vendre'l per més diners, però era el que teníem a sobre la taula. Cada operació té els seus pros i els seus contres. Bé, no cal que busquem l'incert, perquè tampoc parla directament ell de Saúl, però en aquell moment el Barça va aconseguir ja el dret de tanteig a Saúl. A mi m'ha passat, vas al súper, compres una cosa, arribes a casa i dius, si ja ho tenia. Doncs sembla que el Barça...
Això passa, Garriga, ja ho...
sí. Sí, dius, sí. Dius, saps que no tinc sabó d'aquell.
Sí, sí, sí.
Compres, et diuen, a més, el compraré car. I arribes i dius, hòstia.
Sí, sí, dos pots de sabó.
Doncs ara Bartomeu arribarà al club i dirà, ah, sí, el tenia.
Però si el tenien tantejat, aquest noi.
Però com que no va amb Griezmann, és igual. Bé, 2013, eh? En fi. Va, anem a parlar de futbol, que la cosa és més divertida i tots estem contents perquè estem veient una mica una altra cosa, Laura Brugués. Estem veient una altra alegria, una altra... Això ja desprèn unes altres sensacions.
Sí, perquè si fa uns dies parlàvem que gairebé el Barça estava en una crisi, sobretot pel que fa als resultats a fora, després de la victòria al camp de l'Eibar per 0-3, en què vam veure marcar Messi, Suárez i també Griezmann, sembla que els aires són més positius. Us hem repassat amb 4 punts aquests símptomes de millora del Barça en aquest inici de temporada i us expliquem això, que el Barça ja té a aquestes alçades un punt més que la temporada passada perquè és líder amb 19 punts després de 9 jornades i la temporada passada a aquestes alçades tenia 18 punts.
Va, que se'ns està animant el Basses, tu, va. Seguim. Més coses bones.
Més coses. El Barça encadena ja 5 victòries consecutives, 4 a la Lliga i una a la Champions. I d'aquestes 4 a la Lliga hi han incloses el primer triomf a fora a Getafe i l'últim aquest també a fora contra l'Eibar. Tenim un Luis Suárez en ratxa. El Pichichi del Barça ha marcat en els últims 4 partits de forma consecutiva i en 4 partits ha marcat 5 gols. I Ter Stegen fa 3 partits que no encaixa cap gol a la Lliga. Al camp del Getafe, contra el Sevilla al Camp Nou i al camp de l'Eibar.
Bé, al camp de l'Eibar el Barça va culminar aquesta progressió lenta però bastant clara i a més amb un partit... podríem dir ja fantàstic dels de dalt, amb gols bonics, sense encaixar gols. Jo crec que esportivament la cosa està començant a funcionar.
Bé, el partit de l'Eibar, bueno, en primer lloc, allò que dèiem dels contextos, no? Després de la setmana que tots varen passar, diguéssim, i encara estem passant, aquells 90 minuts me'ls vaig prendre com al pati. Saps allò de dir? Ara,
descansem una hora i mitja.
Ara, durant una hora i mitja, m'oblido del món i em dedico a veure això, i afortunadament, doncs, almenys veies el partit i veies que les coses estaven en el seu lloc. Però el que em va agradar més és del primer minut veure el Barça endolladíssim, jugant al primer toc amb pilotes llargues, perquè la defensa de l'Eibar avançada permetia, o diguéssim que aconsellava aquest tipus de joc. Vaig veure un Barça molt ficat en el partit tota l'estona. Aquesta jugada, els que estan seguint el programa per televisió, no? Veure l'Englet fent la seva primera assistència de gol és que tenia molt clares les instruccions de dir, escolta, si teniu oportunitat, pilotes llargues, i aquí Griezmann és on marca la diferència, això és claríssim. I després em trec el barret. Avui a diversos diaris veia com es feien... tothom ha anat a coincidir a fer una obertura parlant de Frenkie de Jong.
Sí.
A mi em fa patir la quantitat... Sí, perquè l'ànima culer sempre hi ha una cosa que la
sempre
fa patir.
Sempre hem de trobar un però.
El però és la quantitat de quilòmetres que corre aquest noi. O sigui, em fa patir el molt que corre. Tinc la impressió que corre, no sé si massa metres, és a dir, si ha de cobrir massa metres o ha de córrer massa quilòmetres, però vaja, és veritat que té edat, cames i pulmons com per fer-ho, no? Però la seva potència, la capacitat de desbordar, i fins i tot diria, així com els primers partits el vaig veure molt perdut en aquesta zona de mitja punta i em semblava que enyorava una posició més endarrerida, en canvi el veig cada vegada més posat en aquell lloc, no? En general va ser una actuació coral, a més molt plàstica, perquè resulta que els tres de davant van marcar, d'aquestes de dir, escolta, el camp de l'Eibar és on es guanya les lligues, doncs ja està. I a sobre quedes líder, amb el Madrid fallant estrepitosament a Mallorca, doncs escolta, el dissabte va acabar, en menys en això, bastant bé.
Sí, el dissabte va començar a canviar una miqueta. Vas estar content, tu també?
Sí, molt bé. És que de vegades per sortir del pou has de buscar un punt d'inflexió. Jo crec que el de Granada va ser tan vergonyant que va ser un partit d'aquells d'un impacte tan bèstia, no només per l'aficionat, pel seguidor, per la crítica periodística, sinó pels propis jugadors, que a partir d'allà, doncs, d'alguna manera, van començar a treballar les coses bàsiques, que és no encaixar tants gols, tenir concentració, tenir actitud, saber llegir els partits, això a Valverde li va molt bé, ha tingut més temps de preparar el partit justament d'Eibar, van saber molt bé què havien de fer, i a sobre ens vam trobar amb jugadors que, d'alguna manera, ja saps la meva obsessió per allò d'encaixar, que són hem parlat més de Jong com a esprit lliure, com un jugador amb una expressivitat terrible, i hem parlat molt més de Griezmann associant-se, fent una mica gairebé com Neymar, no ajudant a defensar. Ja sabem que Messi i Luis Suárez normalment els hi costa molt més baixar, però Griezmann, justament la jugada del darrer gol, que és una jugada, un pas interior des de gairebé el mig del camp, participa en el segon, fa el primer, participa en el tercer. Crec que és un futbolista, des d'aquest punt de vista, difícil de jugar a l'hàbitat del Barça, però és prou astut i intel·ligent com per buscar-se solucions, sobretot si disposa d'espais. És evident que era un partit que li anava que ni pintat, segurament amb espais més curts, tot i el segon gol li costarà una mica més. Però sobretot per afirmació pròpia, comences a veure que el Barça té un centre del camp més o menys titular, té una davantera important, i que dos jugadors que han estat capdals per aquest sistema, com han estat Ansu Fati i Carles Pérez, ni van jugar. Per tant, ara hauràs de jugar a gestionar el paper d'aquests nanos. Tens encara més a més Dembélé, o sigui, aquesta plaça que van donant voltes. Has recuperat una mica un Titi, i sobretot aquesta afirmació pròpia contrasta amb la negació dels rivals. És a dir, tu de vegades hi ha un equip que fa por. El Barça sembla que hagi estat esperant. Diu, bueno, i ens hi posem ja, eh? S'hi ha posat i ha mirat com s'hi ha posat i diu, cony, però si no hi ha ningú, qui anem primers?
Sembla que fa 15 dies que va ser el Carles Domènech que va dir, diu, tal
Oriol,
com va
dir. Perdó, no, el Domènech. És que m'ha dit, diu, avui coincidirem Bassa i Besa, no? Dic, sí, perquè aquell dia veu riure una mica.
Vam riure, no? I va dir, diu, tal com estan les coses.
Diu, de carrer, va dir.
Diu, de carrer, d'aquí 4 dies el Barça serà líder.
Aquí ho tens. És que en aquest programa ve gent que en sap, ve gent que la toca, i qui compleix aquests adjectius si hem de parlar d'anàlisi futbolística?
Gerard Tautet.
Tio, té cara d'entrenador.
Anàlisi Tautet.
I que ens ve aquí sempre polit com una mala cosa avui, molt bé aquesta americana, va amb les netes, tot perfecte. Com estàs, Gerard Tautet?
Molt bé, i tu?
Doncs bé, mira, aquí estem distrets, que s'han vingut.
Sí, us he vist.
Teníem començat forts. Tenim previstos uns temes i n'hem hagut de fer uns altres.
Ja.
15 milions extres per un tret de tanteig. Està bé, no?
Bueno, que ja tenia, no?
Sí, però igual havien, no, però igual havien caducat.
Home, igual havien caducat. No sé com funciona el tret de tanteig.
Igual eren per 5 anys i ara han hagut de renovar.
Sí. Home, si és per Saúl, és un bon jugador, però esclar, evidentment, l'operació és discutible, són molts calés.
A veure, Eibar-Barça, ara parlàvem de bones sensacions, i el Barça i el Besa, per un dia els teníem ja tot positiu. Bé, el Barça es patia una mica per si es cansa de Jong, però tot són sensacions molt positives. A tu què t'agrada més del partit d'ahir, abans d'ahir?
A mi, a part de sensacions positives, que les comparteixo completament, per posar l'accent una mica amb les coses que més van sobresortir o que m'han agradat més, la zona d'inici, com va gestionar-la el Barça. El Barça s'ho ha comentat, i no és, ho ha dit literalment, des del minut 1 es va sortir endollats. Hi ha una jugada al minut 1, realment, que he comparat amb el company Dani Munera, que la tenim en imatge pels espectadors. Ter Stegen cap a Sergi Roberto, el primer toc cap a Busquets, Busquets cap a Suárez, Suárez cap a Messi. A partir d'aquí, i fora el joc. Però només amb aquesta, que no ho era. No ho diu el Bassa, ara m'enganxa en fred.
Està protestant a l'estudi, sí. Bassa, ara una jugada de dissabte.
Però estic amb ell, perquè literalment, amb aquesta jugada, et dones compte que el Barça surt endollat, surt bé, surt a raptar el rival que et vingui a buscar.
No és Granada.
No és Granada, sens dubte. Saps que et sortiran a buscar, saps que t'hauràs d'orientar bé, saps que t'hauràs de girar amb el rival pressionant-te, saps que hauràs d'actuar al primer toc, com la primera jugada. Després, en aquest inici de jugada van brillar els dos per mi, tant Sergio Busquets en el joc en curt com Artur, que rebien d'esquena, però són jugadors hàbils, que no es posen nerviosos, que es giren. En el joc en curt van brillar aquests dos, i en el joc més en llarg, amb aquestes conduccions de pilota i aquestes trencades línies de Jong, va brillar De Jong arribant, amb aquest desplegament físic que va arribar. Per tant, la figura dels dos interiors a mi m'agrada molt, perquè un era més de toc, més de contenció, més de no perdre-la, més de girar, ens va fer un parell de ruetes que semblava Xavi i Artur, no perdre-la amb paciència, i hi havia la part més vertical i més d'acceleració, que era De Jong.
Ben repartit.
Em va agradar molt el Barça, em va agradar molt.
I després els de davant, que també és amb De Jong, són el gran pol d'atracció, sí, d'aquest partit, no? Perquè Griezmann, Messi i Suárez, a més els tres van fer el seu gol, tots, sí, contents, i a més, ja tocava, no?, veure'ls allò ben coordinats, no?, jugant...
Mica a mica guanyant associació.
Compenetrats.
I no direm, relació.
No direm ben encaixats, perquè se'ns enfadarà el Besa, però compenetrats.
No, i la relació entre ells, ho vam comentar aquí al postpartit, després del partit, no haver-hi moltes associacions, eh? Probablement crec que dues de Messi i Griezmann, molt poques, però després hi ha una assistència amb un toc sutil i delicat de Griezmann cap al gol de Messi dintre l'àrea, però són els tres jugadors que es van associar més per dins, van aprofitar aquestes arribades de De Jong, gairebé l'associació de Jong-Messi va fluir més, fins a 5-6 recordo associacions entre ells. Per tant, mica en mica també s'aniran trobant més, també en aquest sentit. Griezmann fa un treball també en molts moments més defensiu, de recuperació. El Barça va passar a defensar molts moments 4-4-2, bon moviment de Valverde, de posar De Jong una mica més cap a la dreta perquè Cote estava fent mal i Orellana per banda esquerra i deixaven Sergi Roberto sol. Cosetes, jo penso que molt bones. I els tres de dalt, doncs un golet cada un, mica en mica s'aniran trobant, però també bones sensacions.
Bé, hi ha un altre partit ja aquest dimecres, això no s'atura, torna a la Champions, que ara sembla que fa molts dies que s'havia aturat. El Barça va al camp de l'Eslàvia de Praga. Demà, amb el Marc Maiola, entrarem més al detall, però he de fer una pregunta, la pregunta de cada rival nou de la competició europea, que és Eslàvia de Praga.
Sí.
Banda municipal, orquestra de festa major o orquestra filarmònica de Praga? He dubtat entre dir-te la de Praga o la de Brno, que també és molt bona, però es veu que és millor la de Praga.
T'has documentat.
En aquest programa no es fa res la babalà. Res.
Home, hi ha poques bandes municipals. Una orquestra ha de ser, com a mínim, una orquestra. Una
sí?
No, entro, home, aviam, no és una orquestra potent de festa major, però és una orquestra. No, no pot ser una filarmònica, no és, està clar. Però, òbviament, és el rival teòricament més assequible. A mi juga d'una manera probablement similar, que pot ser... Jo he vist un parell de partits d'ells, intentant documentar-me, com bé dius, perquè no es fa res sense documentar-te.
El Barça ha de guanyar.
El Barça ha de guanyar. I si són tan atrevits com quan juguen a la Lliga, que jo també he tingut els meus dubtes, Pot ser que surtin a pressionar tant com l'Eibar ho fan a la Lliga, però si ho fan, han vist el que pot passar,
Ja,
tenen el partit de l'Eibar aquí darrere. No sé si sortiran tan atrevits. Tenen alguns jugadors importants, Soucek al mig del camp... però bé, no és un rival que sigui de molta entitat i el Barça és molt superior.
Això és dimecres, però demà juga el Madrid. I atenció, perquè ens arriba de Madrid que Zidane se la juga.
Sí.
Que si el Madrid perd... És que m'emociono el dir-ho,
Sí, sí.
Ja Mourinho és a la pole position.
El Fiteu ho ha dit més d'una vegada per aquí, un postpartit, sí.
Que dimecres podem tenir Mourinho a la banqueta del Madrid.
T'agradaria, teniria perfecte. Oh, a mi també m'agradaria.
És que, o sigui... Torno a dir, poso diners per pagar-li la quitança a Zidane, si cal.
Està jugant massa bé, Madrid, la veritat.
Però pot perdre el Madrid al camp... És a dir, bueno, sí, pot perdre, sempre pot perdre. Va. Però al camp del Galatasaray, el Madrid pot realment passar-ho malament? O el normal...
Si
el Madrid juga com a Mallorca, perdrà...
Passarà malament. Si juga com a Mallorca, perdrà. Gairebé segur, perquè el Galatasaray té bons jugadors.
Si el Galatasaray és millor que el Mallorca, bueno,
sí,
molt millor.
A vegades fer les comparacions aquestes, però sí, teòricament és millor.
I què li passa al Madrid?
És una sensació de fragilitat i de no tenir un pla... El Madrid ja històricament no ha tingut un pla massa ben estructurat... però el que el salvava era la contundència ofensiva, no? La famosa pegada, no? Que es deia. Ara en molts moments... Li falta la pegada, sens dubte, perquè ni Jovic funciona, Vinicius genera molt però acaba poc, coses d'aquestes, però els rivals et generen en poc, et generen molt perill. Una sensació de fragilitat a darrere, també. Lagos Júnior l'altre dia al partit semblava...
Un festival,
Semblava Garrinxa. Vull dir que no és una qüestió de... I aquestes que tenim una imatge de Benzema, doncs, si van cap a dins, doncs, queden més problemes, però també jo veig un Madrid una mica, en aquest sentit, dèbil, debilitat. I si pot perdre contra el Galatasaray, i tant, va empatar contra el Bruges, va perdre contra el PSV, però ja va empatar contra el Bruges.
Sí, mira,
compte si perd, que ja no dependrà d'ell, i tindrà problemes...
Si el Madrid perd demà...
Problemes greus per...
Mort de Déu. A l'Europa League, tu.
Sí.
Però ens guanyaran l'Europa League... I
encara m'han salvat l'un.
Bé, ja ho veurem demà. Reclinem una mica. Farem ràpid, però és que, a més, Lluís, és una reclinada...
Sí.
Que té a veure.
Sí, tenia a veure, té a veure.
Perquè avui expliquem la connexió entre la derrota del Madrid i Jesulín de Ubriques.
Veiem com tu fas.
Qui és l'entrenador del Mallorca?
Vicente Moreno, excompany meu de Jerez.
Va ser company teu a Jerez.
Home, 5 anys.
Sembla un tipus molt seriós, no? Poc simpàtic. No dic que sigui mal tio, però...
Seriot.
Però no, és seriot. No seria el que faria les bromes al vestidor, Vicente.
No, és seriot. Era dels més veterans, el capità, ja tenia un rol més de capità. Jo era el segon, ell era el primer. Dani Pendín, que ara és el seu segon, era el tercer. Capità, per tant, tot està...
Quina capitania.
Quina capitania, no?
Aquest Jerez, estava superben representat.
És seriot. I tenir-ho el company a passar a entrenar-me, que també em va entrenar, doncs també el rol canvia.
I tu què li vas comprar a Vicente Moreno?
A Vicente Moreno vaig comprar un pis, però un pis a Jerez. Ell va... Uns pisos d'aquest sobreplano, a l'època que arribaves al club i podies llogar o comprar, doncs era l'època que si compraves...
Sortia a compte.
Ara...
Vas especular una miqueta.
Vaig especular una miqueta, sí. I li vaig comprar el pis, ell es va comprar un de més gran, perquè acabava de ser pare, jo anava sol i vaig comprar el seu, que era més petit.
Sí, sí. Anava sol.
I van fer un negoci.
Va fer bon preu? O vas haver de negociar una mica?
La veritat, sí.
Hi havia de tanteig?
Tinc un dret de tanteig, que ara encara no.
Clar, i llavors dirà, i Jesulín? Per què Jesulín?
Home, perquè aquells pisos just al costat d'allò era una zona d'hipercor que estava creixent, doncs és on vivia Jesulín a l'espera de marxar cap a Ambiciones, no? Que era la seva...
O sigui, mentre s'estava fent Ambiciones,
em sembla que...
vivia a prop de Vicente Moreno.
Allà hi havia la premsa del cor, per allà. Vull dir que... Ja t'ho he explicat algun dia.
Tu havies anat a Ambiciones? Havies anat a Ambiciones?
Jo havia passat per davant d'Ambiciones.
Sí?
Sí, sí, sí. I es veia allà a l'entrada, tot un... com un...
Dallas.
Un ranxo, sí, com un d'allò. Una finca espectacular.
No paraves.
On havia entrat a veure...
No paraves a veure si veies algú.
A veure el currupipi no havia entrat.
Hòstia, no me'n recordava, el currupipi.
M'ha vingut.
Currupipi! Bé, Gerard Totet, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Farem una pausa, però atenció quan tornem de la pausa. Perquè no us parlarem de currupipi, però bé... L'Oriol Domènech, per exemple, treure pit, que ell ja ens va dir que el Barça seria líder, i vindrà el Xavi Campos. El gossip d'avui va de De Jong. I amb el Fina intentarem ser optimistes. L'Espanyol va perdre, però sembla que les sensacions comencen a ser optimistes. I l'Albert Martín, per rematar-ho avui. Emes, dilluns intens, ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
11.427, 11427.
I també, el número de sèrie de la paga, premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys, ha estat...
La paga al número 20020.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Si no t'enlluernen la seva doble sortida d'escapament amb envellidors ni els seus fars LED amb llums diurns distintius Jaguar, ho farà el preu. Emporta't el Jaguar E-Pace Daylight Edition, la versió més completa del nostre subcompacte per 32.430 euros. Consulta les condicions a Jaguar.es.
Arriba el mes del professional que davant d'una gotera s'arremanga i es mulla sense pensar-s'hi. Com que cada dia és un repte, arriben els nous Renault Trafic i Renault Master, equipats amb una nova caixa automàtica i motors més potents. Emporta't el teu al 0% TAE, empresa col·laboradora de l'Andalusia Valderrama Masters. Oferta RCI Banc vàlida fins a final de mes. Consulta condicions a Renault.es.
A Catalunya Ràdio...
Adolescents i CAP!
Amb en Roger Carandell...
M'he passat de frenada.
Juliana Canet...
Sempre amb xiruques...
Juliana!
Ai, perdoneu, estic superactivada.
I Joan Griver...
Va, som-hi, nois!
Som Adolescents i CAP!
El programa jove i multiplataforma de Catalunya.
Calleu.
Cada nit, a Adolescents i CAT.
Ens colem a Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a 1:15 de la matinada.
Ens colem a la ràdio sèrie.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
7 minuts i seran les 12 de la nit. Fa uns quants dilluns va assegurar-nos una cosa i avui aquesta cosa sembla que comença a agafar forma. Li direm que vingui a l'Oriol Domènech. Endavant, sisplau.
Aplaudiments merescuts.
Aplaudiments per la seva perícia i la seva valentia. Oriol Domènech, bona nit.
Bona nit.
Però, a més, és que m'ha tret pit ell ja abans de venir. M'ha dit, escolta...
Has fet algun tema al Madrid, em sembla, no? O...
Sí, home. Sí, parlem del Madrid, diu, eh? Jo ja saps què vaig dir. Què li has de dir, Bassas?
No.
Va ser injust amb ell, amb aquells riures?
No, perquè jo sempre vull creure en el millor. I a mi, jo m'agafo a l'esperança que em donen. I, francament, que ell digués que veia... No, espera't. No està tan desencaminat, però em costava veure-ho. I, noi, ahir...
Però és que el Madrid és un autèntic desastre,
eh? Ah, sí, per dir-ho tècnicament,
eh? Demà. I espera.
I espera?
Home, si ve Mourinho...
Oh, és que jo només és dir-ho...
Però no us fa molta mandra?
No, tu no fas un programa cada dia, no?
En el fons, l'únic que explicaria... Bueno, el Fité i aquí aquesta taula ja s'ha dissertat molt. Però ha de ser perquè el Florentino vol acabar amb la vella guàrdia, no? I vol posar els joves i ja necessita algú que s'enfronti amb el Sergio Ramos i tot allò.
Tenint al mercat un entrenador com Allegri, per exemple, preferia Mourinho Allegri, és incomprensible.
Avui ha parlat Zidane, podem escoltar-lo, perquè Zidane ja comença a veure que diu aquesta cadira comença a moure una mica. I
però primer hauria d'explicar els motius per què va firmar. És a dir, va servir de paraigües pel Florentino, sí. Perquè tothom... Sí. Es va... La crisi al Madrid es va acabar, per tant, el factor paraigües l'ha fet perfecte. Però s'està demostrant que Zidane segurament és un bon gestor de figures, però potser per fer un equip o per ser un entrenador és una altra cosa, es necessita una altra cosa, no ho sé.
Des que ha tornat, els números del Madrid són dolentíssims. No ha aixecat allò que queia, i avui Zidane li han preguntat ja diverses vegades... Escolta'm, Saez, per aïlla el teu càrrec...
Son 18 años que estoy aquí, de jugador me pasaba lo mismo, sé que donde estamos y bueno, la presión siempre va a estar, que la presión, que siempre se habla de, bueno, que hay que cambiar el entrenador, bueno, eso no lo vamos a cambiar. No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, porque me molesta, no me gusta, pero no puedo tampoco, ¿sabes?, no dejar a la gente opinar.
Si usted siente que mañana, si su equipo pierde, se juega el puesto.
Yo no sé, hombre. A mí no me puedes preguntar. Yo lo que quiero es estar aquí y siempre. A mí no me puedes preguntar eso.
Normalment els entrenadors es treuen aquestes preguntes de sobre i a mi no em preocupa, jo estic centrat... Jo crec que ell ja veu que aquí estan passant coses, no?
Però a mi la sensació és que li rellisca. Vull dir que si se'n va al carrer, bueno...
Home, va firmar 3 anys fa 6 mesos. No està mal, no?
No està mal. Ja es cobrarà, ja.
Es cobrarà, sí, home, i tothom cobra.
No serà com Pellegrino, no, tothom no.
Pellegrino va deixar, és veritat, va cobrar només l'any.
I el Bengal, el Barça.
Bengal, no, jo dic el Madrid, sí, sí.
Ah, el Madrid.
Home, ell paga sempre el que està estipulat. Bé, això és demà. Basses, demà a les 9, eh? Estigues atent, perquè igual és l'últim partit de Zizou, saps?
No, el Madrid té més vides que un gat, home.
Ja surt el culer! Bé, per això et portem.
No, escolta, però és veritat, sí o no? Home, estem parlant del Madrid, no podem, no?
Demà és aquells dies que es veu si els jugadors volen que continuï l'entrenador o no.
Si demà guanya el Madrid...
Aquesta és la bona.
S'estira la cosa, si perden és que ja estan una mica cansats.
Però teòricament no haurien d'estar cansats, perquè representa que viuen molt bé amb aquest senyor, no?
Però l'important, per la teva lògica que em sembla aplastant, és no equivocar-te amb la tria.
Ja, o sigui, això acostuma a passar que quan l'entrenador t'envaleja
has
embutat els 11 que saps que aniran a morar amb tu.
Quan dius, si necessito que em demostrin que estan amb mi, potser algun no el triaries, que teòricament triaria tothom. Per això, tens un bon pols o no tens un mal pols del vestidor? És una decisió, l'alineació de demà.
A veure quin és
important.
Això són els partits de demà. Demà hi ha jornada de Champions, torna, és la jornada de dimarts. Aquests partits són els que tindrem demà al menú. El grup alt del Madrid a les 9, Galatasaray i Madrid i Bruges PSG. El grup B, Tottenham Estrella Roja i Olympiacos Bayern de Munic. Tots a les 9, també. Més partits de la jornada de demà. El grup C, el Manchester City Atalanta, a les 9. I a les 7, el Shakhtar Donetsk Dinamo de Zagreb. I el grup D, la Juve contra el Lokomotiv, a les 9. I l'Atlètic de Madrid és a les 7. Atlètic de Madrid, Bayer Leverkusen, a les 7 de la tarda. Per tant, demà hi ha jornada de Champions. Avui és dilluns, i els dilluns sempre que hi ha notícies de premis individuals és el dia que surten. Si ens enganxen sempre amb basses i ves aquí, és una joia absoluta.
Han donat premis avui?
No, això va a poc a poc. Avui han donat nominats. Nominats a la pilota d'or. Recordeu, Messi va guanyar el The Best.
Sí.
Mira, aquí ja ens estem imaginant la gala. And the winner is... Laura Brugués, qui hi ha, i sobretot, qui no hi ha a la llista de nominats de la pilota d'or?
Comencem pels que
hi ha.
Pels que hi ha, avui France Football ha donat a conèixer 30 nominats masculins i 20 femenins. Comencem amb els masculins. Del Barça n'hi ha 4, són Leo Messi, Griezmann, De Jong i Ter Stegen. També hi ha altres jugadors com Cristiano Ronaldo, De Ligt i Mbappé. I qui no hi ha entre els masculins? No hi ha Modric. Atenció, l'últim guanyador és la gran absència. I també Neymar. Tampoc hi és.
Ni Neymar, ni Modric. Compte, ni Vinícius. Home, perdona, ens vam menjar Vinícius aquí per un tub. Cap dels tres és a la llista. Bé, una cosa té Florentino bona, que és que l'any passat es queixava de con 8 nominados vamos mal, pero este año, como solo tienes 3, pues igual ya está bien ir mal.
S'haurà de pensar un altre comunicat, no?, per fer fora Zidane.
Sí, clar, el dels 8 nominats a la pilota d'or ja no serveix. Home, el tema de Modric és fort. Des de l'any 90 que no passava, que va ser Van Basten, que no va ser finalista, que el guanyador de l'any, l'any següent, no estava ni nominat.
No, avui sento que la vida m'està tornant en alguna cosa que em devia. Fins i tot començo a pensar que tot aquest pollastre polític s'ha muntat perquè no parléssim
de Modric.
Futbol. No,
futbol.
Perquè no parléssim del Barça i
no,
del Madrid.
No passa amb la pilota d'or. Amb molts trofeus que es voten, de vegades amb bona fe... Home, per què no guanyi Messi que en guanyi un altre? M'explico. És a dir, això, que ho apliqui la lògica aquesta, culer, un torneig, jo què sé, una penya, o el que sigui, dir, millor de la temporada, o millor el que sigui, dius, ostres, no hi ha ningú més que no sigui Messi? Doncs clar, si tu vols objectivar-ho, quan tu trobes la dialèctica amb Cristiano Ronaldo no existeix i te n'has d'inventar un altre, és quan més fas llufa. I llavors, clar, és en el cas de que surten determinats jugadors que dius, home, és fer desplaçament per no donar-li una pilota més d'hora al Messi.
A veure, Oriol, que és el nostre expert en prediccions.
Jo crec que és indiscutible que Modric l'any passat... A veure, ja no discutim si és primer, segon o tercer. Però, clar, campió de la Champions, sent un dels millors jugadors del Madrid, per mi, diferència... Ara és el campió del món amb Croàcia fent un mundial espectacular.
No farem el debat de l'any passat, però a mi em sembla indiscutible que no era el pilota d'or.
Però el segon podia ser-ho?
Ah, sí, el segon sí.
O el tercer?
El segon o tercer, sí.
I és evident que entre els 30 no mereix estar.
Sí, però que crida l'atenció. En tot cas, qui la guanyarà aquest any, creus? Messi?
El de Bes, que voten capitans, seleccionadors i periodistes. L'única votació que no va guanyar Messi va ser dels periodistes.
O sigui que aquí veus perillar una mica... Qui va guanyar dels periodistes?
Van Dijk, crec.
Van Dijk. Si surt Van Dijk, millor jugador de...
Té opcions.
M'enfadaré i discutirem aquí amb l'Oriol Domènech.
Crec que creu-me, ja no t'enfadis per aquestes coses.
Bé.
Tots sabem qui és el millor, no?
Això.
Doncs escolta.
I la millor, qui serà la millor? Perquè també ha sortit la pilota d'or de categoria femenina.
Sí.
Quines nominades hi ha? O què destaquem de les nominades?
De les nominades destaquem que només hi ha una jugadora del Barça, que és Lieke Martens. El Barça només aporta aquesta futbolista, tot i arribar a la final de la Champions. És cert que no van acabar guanyant cap títol. Hi ha l'americana Megan Rapinoe. I després us destaquem aquestes dues últimes futbolistes sueques, Aslani i Jakobsson, que són futbolistes del tacón. Qui guanya aquest premi, la pilota d'or, tant en categoria masculina com femenina, ho sabrem el 2 de desembre a la gala que es farà a París.
És dilluns?
És un dilluns. Ara m'has mort, però crec que sí.
Dilluns!
Sí, eh?
Dilluns! És dilluns. És dilluns, amb Bassas i Besa. Per cert, el tacón, que té dues nominades a la pilota d'or, a un punt del descens, a segona divisió. Per tant, el Madrid està lluitant per no baixar a segona.
I tu pensa que el punt dèbil del Madrid quin és? El de la porteria. I tot va començar el nostre programa el dia del fax del De Gea.
Sí, sí.
Torna, està tot connectat, eh?
Torna, sí.
Tot està connectat. Bé, doncs, amb això, algun comentari més de la pilota d'or?
No.
Doncs us allibero, què et sembla?
Molt bé, em sembla molt bé.
Senyor Ramon Besa, moltes gràcies. Senyor Antoni Bassas, moltes gràcies. Senyora Laura Brugués, gràcies. Atenció, perquè el gossip d'avui és també molt de dilluns.
Mm-hmm.
Perquè quin va ser el tema de la temporada passada els dilluns fins al gener?
De Jong.
Doncs avui el gossip... Va, adiós.
Gossip. Wag one's tongue, speak about others and reveal secrets or intimacies. Shh, don't tell anyone.
Xavi Campos, bona nit.
Bona nit, Garriga.
Tenim una nit avui...
Intensa.
Intensa, divertida, eh? Sí. Això avui està sent fantàstic.
Sí, tant de bo tot associant així.
Home, t'ho firmo.
A més,
per duplicat.
Amb aquests oients i espectadors tan
que estan vius,
tan atents,
eh? Sí, ha estat bé.
M'ha semblat espectacular l'aportació del dret a danteig
del 2013.
Per segon de 2013. Deuen haver dates de caducitat.
Ha caducat, l'han renovat.
Segur.
Ara deia el Bassas, cada 5 drets de tanteig te'l regalen. Ja en tens dos. A veure, De Jong.
Va ser
el gran protagonista els dilluns de Jong de la temporada passada, i avui tenim un detall nou d'aquest cas.
Sí, perquè descobrim un dels pares del fitxatge de Frenkie de Jong pel Barça.
Algú que va intervenir de forma decisiva.
Molt decisiva, diria. I que fins ara no s'han dut gaire mèrits del fitxatge de l'holandès, que segurament és un fitxatge que tindrà molta trajectòria,
home,
molt recorregut.
Esperem-ho.
És possible que sigui el que més il·lusiona aquesta temporada. I a Griezmann també.
No.
Però aquí no hi ha drets d'entesos per jugadors de l'Ajax.
I és un preu net. Bé, no, ja t'han col·locat potser un jugador filial.
Hi ha unes variables.
Però és igual, no entrem, no ens liem, perquè el tema és, a més a més, un tema positiu, perquè anem a lloar la feina d'algú.
Correcte.
Algú que va fer bé la seva feina de forma, allò, in extremis.
In extremis, al límit, sí. Va salvar una situació que semblava perduda i va recuperar les opcions del Barça per fitxar De Jong. Els responsables o els pares del fitxatge de Jong, jo en trobo tres. Dos són públics i coneguts per tothom i avui descobrirem un tercer. A veure, el primer, per ordre d'importància, el tens aquí assegut.
Oriol Domènech?
Oriol Domènech.
Tu consideres...
No ho dic com una fardada ni com una vacilada. Diria, i és la impressió que tinc després de parlar-ho amb força gent, que la secció de l'any passat, el dilluns De Jong, les informacions que portava l'Oriol Domènech, van fer créixer, no diré que van fer créixer l'interès dels tècnics del Barça per fitxar-lo, però sí que
van
en el moment de crisi
van
alertar a les màximes esferes del club perquè no es perdés l'oportunitat de fitxar.
Bola de neu, no? Aquí deies una cosa i la cosa anava creixent.
Sí, sí, vaja, ho dic convençut.
No.
Ensabonar l'Oriol, que me l'estimo moltíssim, però no cal ensabonar.
Bé, Oriol Domènech va tenir una influència, diguem-ho així, clara.
Pare del fitxatge number one.
Això li farem una placa. Segon nom, aquest també és molt públic.
Josep Maria Bartomeu.
Es va endur bona part del crèdit.
Quan tot semblava perdut, va agafar un avió, se'n va anar cap a Amsterdam i després de parlar amb De Jong, el va convèncer que el que havia de fer era fitxar pel Barça.
I el tercer?
Erika Vidal.
A Vidal?
Erika Vidal.
Veus això?
Perquè sense Erika Vidal, aquesta intervenció gairebé divina de Josep Maria Bartomeu segurament no s'hauria pogut produir.
Què va fer Vidal?
Aviam. Dimecres, tinc la data apuntada, 16 de gener d'aquest any. A la tarda, el representant de De Jong, Ali Dursun, agafa el telèfon i truca a les oficines del Barça. Concretament truca a Pep Segura, que era el mànager del futbol professional aleshores, i ho va ser fins a l'estiu. I el truca amb una mala notícia, perquè després que el Barça s'interessés molt i molt per pitxar Frenkie de Jong, la trucada d'Ali Dursun a Pep Segura era per anunciar-li que li sabia molt greu, però que De Jong no fitxaria pel Barça, que ja s'havia decidit per un altre club.
O sigui, això... el representant de Jong li diu al Barça, ho sento, però no.
Sí, no li diu per quin club fitxa, si el Manchester City o el PSG, que eren els clubs amb qui el Barça va lluitar fins a l'última instància per incorporar a Frenkie de Jong. No li diu.
Això a Pep Segura.
Pep Segura fa una emprenyada important, perquè era un objectiu prioritari.
Era una mala notícia.
I era una mala notícia, exactament. Llavors convoca una mena de gabinet de crisi amb la seva gent de confiança, entre els quals hi havia Ramon Planes, l'Erika Vidal, i intenten, d'alguna manera, salvar aquella situació de manera desesperada. I aquí és on entra la figura d'Erika Vidal, que agafa el seu telèfon, truca al telèfon personal de Frenkie de Jong, passant del representant, que va agafar un rebot importantíssim. Frenkie de Jong no li agafa el telèfon en primera instància, sona el contestador. Erika Vidal deixa un missatge al contestador, que deu ser l'últim ésser humà que ha deixat un missatge al contestador.
Sempre penges, merda, ja tornaré a
trucar. Doncs li va deixar un missatge al contestador i al cap d'una estona Frenkie de Jong va tornar-li la trucada a Erika Vidal.
De Jong va trucar a Vidal?
Sí.
Per tornar la trucada?
I De Jong li va confirmar que s'havia decidit, ho havia estat valorant durant unes setmanes amb el seu entorn, amb el seu representant, amb la seva gent, i havia decidit que fitxaria per un altre equip. I a Vidal li demana que no es precipiti, que es prengui un punt de pausa i que torni a escoltar la proposta del Barça. I aconsegueix que Frenkie de Jong el rebi l'endemà a Amsterdam.
A Vidal va a Amsterdam?
No, a Vidal va a Amsterdam, no. A Vidal es marca el farol, perquè no ho té assegurat, que viatjaran a Vidal, Pep Segura, Ramon Planes, Òscar Grau i Josep Maria Bartomeu. I no sabia que el president podia o no viatjar a Amsterdam. Però es marca el farol per demostrar-li...
Que venim tots.
Que el Barça va molt seriosament i que ha de frenar la seva decisió de fitxar per un altre equip. Pep Segura aconsegueix un vol a primera hora del matí del dijous 17 de gener. Fins a última hora de la nit no poden contactar amb Bartomeu i assegurar-se que pot viatjar a Amsterdam. I és veritat que l'endemà, un cop a Amsterdam, amb aquesta comitiva, Bartomeu parla, les persones que ho van escoltar diuen que va estar brillant, va estar molt bé i que va afavorir moltíssim el canvi d'idea de Jong, però sense la intervenció
anterior
de Vidal.
Vidal
no hi havia ja Amsterdam, i de Jong segurament ara no l'estaríem gaudint aquí al Barça.
Doncs mira, a Vidal, la gestió in extremis per salvar el fitxatge de Jong. Anem a taula i comentem amb l'Oriol. No? Anem a taula i comentem amb l'Oriol. Oriol, et quadra això? Recordes aquestes anades i vingudes? Aquí ho havíem explicat, eh?
No, de l'estat així, però el detall aquest que ha explicat el Xavi, això no s'havia dit mai. Aquesta trucada de Vidal a Frenkie de Jong no es coneixia, s'havia dit que havien viatjat tots el dia següent que el representant hagués trucat al club.
Havia dit que era un fitxatge del president i la intervenció de Bartomeu va ser important, és evident, però no s'havia aprofundit en el paper d'Eric Vidal en el fitxatge de Frenkie de Jong, que és un fitxatge estratègic que segurament està donant i durarà encara més dies de...
Home, és un dels grans noms, no?, dels últims dies.
Recordo l'any passat que un dia vas preguntar marcarà una època? Jo dic, hòstia, jo no puc posar la mà al foc que marqui una època, que és molt bo, sí, que marcarà una època no ho sé. Jo crec que ja amb aquests primers partits que hem vist, només un parell de mesos, i es pot dir que la pròxima dècada la pot marcar Frenkie de Jong.
Això ja t'ha convençut, eh? Amb el que estàs veient ja veus clar que això...
Ja m'havia convençut, però us perdona un pas endavant i dir...
Això funcionarà.
Aquest tio serà clau els pròxims 10 anys al Barça.
És que sempre hi ha dubtes. Quan ve un jugador de fora que el veus jugant en un altre equip, dius a veure com s'adapta, com a terra, si tria més o menys, i és que fa dos mesos que juga.
Us en recordeu els primers dies? Ai, què passa, què passa? Clar, aquí volíem rendiment
de personalitat. Jo que seria titular indiscutible, això ho tenia claríssim.
Jo no ho tenia tan clar, veus? Però el que passava amb Rakitic, no m'ho esperava.
Doncs de Jong, amb aquest detall de l'Oriol que ens deixa, del Xavi, que ens deixa la història encara més ben explicada. Més ben explicada. A veure, aquest cap de setmana hi ha hagut una victòria del Barça i no hi ha hagut victòria de l'Espanyol, però jo crec que avui al final ens vindrà més content. Això va passar a Cornellà al Prat.
Nou, esperança renovada, això em fa l'efecte que sí. Compte que pot entrar dins l'àrea. És perillós la centrada. La treu Diego López i gol. El refús de Diego López se li ha escapat. Marca el Villarreal. Marca Toko Ekambi. Primera vegada que arribaven a porteria. Final, victòria del Villarreal 0-1.
Amb cares d'un cert desànim o d'una certa frustració, diríem. La gent en general no em sembla que estigui descontenta del tot, tot i que els números són nefastos i que continuarem una setmana més al pou de la classificació.
L'Espanyol va perdre, però això crec que pinta diferent. Li diem al Xavi Fina que vingui. A veure, Xavi Fina, bona nit.
Bona nit.
Vens una mica més optimista que cap altre dilluns aquest any?
Sí, o com a mínim dels últims 7 o 8, segur. Molt, 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 clarament molt més optimista.
I la derrota no et deixa un punt de dir, ostres, és que ni quan juguem millor?
No, home, ahir vaig sortir molt enrabiat, la veritat.
Enrabiat, eh?
Sí, ahir sí, estava com molt de mal humor. Més que altres, o sigui, que la qual cosa és un bon senyal, diguem, perquè els últims partits no sortia enrabiat, perquè no et donava ni per enrabiar-te la cosa. Ahir sí que pensaves, ostres, si...
És a dir, què vas veure ahir que et va permetre acabar amb un punt enrabiat, però també amb un punt de dir, això pot anar millor?
Vaig veure, d'una banda, que dona la sensació que els jugadors saben més a què juguen, no? Que saben més i ja han tingut només dues setmanes d'entrenament, però que no estan despistats.
Però tu creus que això ho ha aconseguit Machín en 10 dies?
Home, jo crec que 10 dies donen per força.
Sí? No.
I a més, i tu identificaves molt més les posicions i jo, que sempre reivindico que no en sé massa de futbol, veies això, jugades com els que ara estiguin mirant la televisió la poden veure, de dir, ostres, això que expliqueu els que en sabeu dels dos carrilers i sobretot Víctor Gómez, que va ser per mi la gran notícia del partit, entrant amb Adrià Pedrosa, no va entrar tant, però també els tres centrals situats allà, el quadrat allà amb els dos mitjos i els dos mitjos més avançats, velles que hi havia moviments que no els havia vist, diguem, en els partits que s'havien jugat fins ara. I un altre factor que no sé fins a quin punt és o no un factor, que amb el Xavi ho comentava abans d'entrar, si realment era així o no, que és que es constata que, home, que els jugadors, hi havia un moment que creien tan poc en Gallego que l'actitud no era la que tenien ahir. Això la gent diu, això és que li feien el llit, etc. No necessàriament fer el llit, però sí una certa falta de fe en el que proposava. També és veritat que com més saps el que jugues, més convicció hi poses. Com més et fa apretar a l'entrenador, més apretes, no? I el sistema de Machín és potser més intens que el que proposava Gallego.
Clar, el problema ara és que la classificació ja està començada fa dies i que l'Espanyol és a 4 punts de la permanència, que evidentment això ho remontes en 2 dies i ja està. Però tu és a dir, creus que aquest any el destí de l'Espanyol és patir per no baixar o que fins i tot podem tenir un any tranquil?
Jo, o sigui, això no ho resoldrem ni amb 2, ni amb 3, ni amb 4, ni amb 5 partits, ni abans de Nadal, perquè mires el calendari és complicat. Ara, patir en el sentit que estem acostumats a vegades a patir, de que queden 5 partits de Lliga i estem a 3 o 4 per sota el descens i aleshores a veure què, jo estic convençut que no patirem, perquè no tenim equip per patir, una, perquè tenim un entrenador que ara em dona confiança amb el que he vist, i perquè, a més, jo crec que algun regal de Nadal ens farà el
pitxatge.
Sí, jo crec que a més això.
Creieu que patirà l'Espanyol per no baixar?
Patir jo fins a l'última jornada, no. No, no crec que sigui una permanència d'aquelles agòniques estil la de l'any del gol del Coro el 2006. No crec.
Jo no m'atreviria a dir-ho. Jo crec que l'Espanyol no baixarà perquè no té equip per baixar, però tampoc no es pot dir alegrament que l'Espanyol es quedarà a primera.
Digues.
Bàsicament, ja tens un equip dels que favorits per baixar, que és la Granada, que el tens a dalt, sí, hi ha molta confiança, i traient bé els partits. Els equips que són molt inferiors a l'Espanyol per mi són els que han pujat. O sigui, Mallorca i Osasuna, per exemple, per mi són dos equips de segona divisió. El Leganés també està al Pou.
Bé, avui per cert ha dimitit Pellegrino.
Però vull dir, no hi ha altres molts més equips per dir alegrament que baixaran a segona divisió.
Sí, un punt de dubte encara et queda.
Sí, jo crec que l'Espanyol està a la zona baixa tota la temporada.
El fin avui ha estat molt dolent perquè em diu, no li diguis a l'Oriol, Diu, però et reprodueixo el diàleg. És més, ara vaig a llegir el WhatsApp textualment perquè no vull enganyar l'audiència.
Oh.
I el WhatsApp del Fina... Puc fer-ho, no?
Sí, jo crec que ho pots fer.
És simpàtic. Em diu, però ja veuràs. FG, 2 punts, jo. Pateixes pel descens? XF, ell. Diu, gens, estic segur que ens en sortirem, hi ha equip per no baixar i el joc millorarà. Francesc Garriga, jo. Oriol... O punt D, Oriol Domènech. Home, jo no estaria tan tranquil. Això a les 20 i 24. Em diu, ja veuràs que això serà així. O sigui, ja
però
té...
què va dir?
Aquest és el guió que ens has passat del programa.
Ell ha fet el guió.
Però aquest és el guió que ens has passat del programa.
Us l'he passat, sí, passat sí, del guió.
En aquest programa està tot guionat. Tenim tot un pronter aquí i al final li fem dir això. Ell exacte, tampoc s'ho creu.
Jo, de fet, no estic optimista.
No és ni de l'Espanyol.
Exacte, no soc ni de l'Espanyol.
Tot i això, crec que l'Espanyol millorarà.
Van bé més a les teves.
I guanyarà punts, però al final els altres equips també guanyaran. Vull dir que...
No, home, jo... Quan jo dic... Jo ho apuntava en la línia, potser no tan exagerat com a l'últim minut que deia el Xavi, però sí, de dir... Jo crec que a la jornada 30, per entendre'ns, podrem estar aquí i respirar, no?
Tant de bo.
30 és optimista, eh?
Sí. No matemàticament, eh? No dic matemàticament.
Però tenir-ho a 6-7 punts, ja, no?
I a la jornada 30, quins 3 equips t'imagines que estaran molt lluny de l'Espanyol?
El Leganés. Un?
El Leganés. Pot ser, és que poden haver-hi sorpreses. El Valladolid pot estar. L'Osasuna pot estar. El Mallorca pot estar.
Me queda molt, és veritat que queda molt, tampoc cal que ara fer aquestes previsions.
La jornada 30 ho veurem.
Ja veurem. Sí, buscarem aquesta ja cinta i em passarà allà el guió un altre cop.
I no és per nombrar... però, bueno, heu vist que hi ha just per sobre l'Espanyol?
El
Betis.
Que ja Rubi ja comença...
Ahir va prometre... Ell va més lluny que jo, clar que ell coneix millor el Betis que jo l'Espanyol, potser, però ahir va prometre que el Betis acabaria la Lliga amb 50 punts.
Va donar la xifra i tot.
Sí, va dir que...
He llegit que era molt optimista, però no havia vist...
50 punts.
Ja, vam dir fa unes setmanes que el Bastore i el Betis reclamaven a Quique Setién. Avui això ha sortit publicat. És que el que passa, no sé quin diari ha sortit o quina ràdio ho han dit ara aquesta tarda. Els pesos passants del Betis han demanat la tornada a Quique Setién.
Doncs estan arreglats.
Mira com riu el Finadó.
Sí que riu.
El Consell del Betis no està per la labor, hem dit.
No, però que hi ha equips que tenen mala sort. De vegades, vull dir que entren en una espiral i que absurdament pateixen. L'Espanyol podria ser un, però per què no? El Betis podria ser un altre. Dic, quan em fas buscar candidats, Absurds.
No vull entrar molt en el tema polític, vam parlar molt la setmana passada. Vas anar a Cornellà. L'ambient al camp quin va ser?
Va ser dels dies que em conviden a la llotja. A la llotja.
Ah.
Queda dir que el que diem aquí té impacte.
Sí?
Com a, no. Ell té impacte amb De Jong, diguem-ne. Nosaltres tenim impacte...
Deixa'm dir-te, i no t'ho havia dit, que sí que té impacte. Els dilluns i els divendres.
Vale, pues a mi el del dilluns em van anar enganxant, diguem-ne. I...
García Pont va parlar del comunicat i va venir el que vas dir tu, eh?
Sí, sense...
No, tampoc no anava tan lluny. I... Però quin, vas per un ambient estrany, no, enrarit...
El que hi va haver, o sigui, el que hi va haver, hi ha una cosa molt clara, és a l'Espanyol, tradicionalment hi ha una guerra de banderes entre estelades i espanyoles. Va haver una crida a que la gent que vol portar estelades, que no les porto, o sigui, no, que no, portés, no els de les estelades, ni uns ni els altres, es va moure el club i es van moure els col·lectius que estan al darrere. Els de les estelades van complir religiosament amb el que havien promès.
Si els de les estelades i, no les van portar,
i els de les espanyoles sí. Les van portar. I llavors, ahir hi havia una mica més d'espanyoles que estelades, i no n'hi havia ni una estelada, perquè els de les estelades van complir la seva
promesa. I hi havia una mica més d'espanyoles del que
una mica més, sí.
Jo vaig ser ahir sí. al camp de l'Espanyol.
A tu també?
Nebots, sí,
a la llotja també?
A un altre tipus de llotja.
Escolta, però si això, què és això? Jo quan vaig allà...
És un problema de nivell, aquest, eh?
No, ja ho veig, ja.
Sí. I sí que amb els nens vam estar comentant que hi havia moltes banderes espanyoles.
Hi havia més que...
Però a banda d'això no hi va haver referència ni...
No, cap incidència. Això, l'únic... Clar, els que havien renunciat a portar l'estelada, clar, es van sentir estafats.
Home, van dir, jo no l'he portat, no?
Vale, pues nosaltres la portarem a la propera.
Dilluns que ve més, a veure com tenim les coses. Home, hi ha Europa aquesta setmana, per tant,
Europa
esperem tenir una...
I el cap del Llevant, que és, o sigui...
Una final.
Ara ja, definitivament, em preocupa la Lliga, eh?
Una final, ja.
Ja també.
Una final, una final, una semifinal.
Està venent el programa de dilluns.
Sí, home, que hem de vendre la moto, Oriol, que és un programa de nivell. Farem una pausa, i atenció que tenim... Un col·laborador d'aquest programa molt estimat. Qui? Ah, us haureu d'esperar un minut. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Si no t'enlluernen la seva doble sortida d'escapament amb envellidors ni els seus fars LED amb llums diurns distintius Jaguar, ho farà el preu. Emporta't el Jaguar E-Pace Daylight Edition, la versió més completa del nostre subcompacte per 32.430 euros. Consulta les condicions a Jaguar.es. Només a la TDT.
A Junior li hem donat dos partits i ja el volíem matar a Granada, però em sembla que tot plegat ho volem tot per ara.
Junior, gol! L'equilibri de Jordi Costa, l'efecte Costa, té rendiment, té resultat, i Junior li dona raó amb el 0-2.
La TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de les 8, la TDT de l'Eslàvia de Praga-Barça a Catalunya Ràdio.
Ho ha predit el Jordi Costa, ja ha passat això.
La narració del partit és una exclusiva de la Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
Netejar els boscos d'ampolles de plàstic és una de les valuoses accions en què ha participat la Laura, una dels més de 14.000 empleats voluntaris de CaixaBank l'últim any. Generar un efecte positiu en les persones ens fa diferents. I això és ser una banca socialment responsable. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Ens acostem al final del programa, però ens acompanya l'Albert Martín. Albert Martín, bona nit.
Bona nit.
Perquè té la seva manera particular de resumir-nos la setmana amb tres M's. Deixeu-me dir que avui, que normalment a aquesta hora vindria el Marc Marvà, la secció Juguem a casa, Marc Marvà i el futbol català, no pot venir, el tenim de viatge laboral, i hem decidit fer tres M's al seu lloc, que estaran igual de bé. Tres M's per definir una setmana estranya, una setmana amb molts alts i baixos, amb moltes històries. La primera M.
Ja veureu que vaig una mica enrere. Volia parlar de Bota d'Or del Messi. M de mèrit.
Mèrit.
Sí, perquè diguem que he arribat a la conclusió que tots aquests guardons individuals que rep el Messi, diguem, no li fan justícia a ell.
No li fan justícia.
Pel seu nivell de jugador. Va guanyar la Bota d'Or, diguem, per poc, no? No sé si va ser 36 a 34, una cosa així.
Sí, de dos gols, crec.
Sí, jo crec que els gols hem de deixar de... Hauríem de sofisticar aquesta història i incorporar el concepte de gols de mèrit. Gols on la passada no és important. Un gol que, escolta, que no el fa igual un rematador que un tio que agafa la bola al mig camp i se'n va de 4. Crec que tindríem sorpresa si ho féssim, perquè tot i que hi ha Mbappé, que segur que fa moltíssims golaços al cap de l'any, crec que encara seria més gran la diferència.
I creus que Messi no és només el que fa més gols, sinó que fa els gols més bons o més difícils.
Sí, sí, totalment. I encara així,
acabaríem no copsant, la magnitud del jugador, perquè aquí es perden els regats i les passades i tot això, però sí que ho trobo.
Xuts de falta entrarien en el gol de mèrit.
Clar, clar. Xuts de fora l'àrea, xuts de regat. Xuts en la passada no és important.
Lema de mèrit. Però tenim una altra M,
sí,
que és de...
M de museu. Relacionat una mica amb això, aquesta setmana Suárez ha igualat Samitier com a quart màxim golejador de la història del Barça, amb la qual cosa tenim que el primer golejador de la història del Barça i el quart, hasta els tenim els dos en actiu i els dos a l'equip. I si te'n vas a veure quins són els jugadors del Barça amb més partits disputats, doncs, tant abans diguem que som uns privilegiats històrics, perquè tenim que bàsicament en el top 10 hi ha dos jugadors anteriors al Cruyff entrenador, que són Migueli, que diguem personalment contentíssim de no haver-lo vist massa jugar, però em sembla que era una cosa una mica
dura.
Centrals de tota la vida, si passa el jugador no passa la pelota, i el Reixac. Els altres 10 són jugadors, vull dir, a veure, no els direm per ara, però és Xavi, Iniesta, Valdés, Busquets, Piqué, penso que hi havia Alves també per allà dalt.
Puyol, potser, no?
Puyol, perdó, m'he oblidat de Puyol. I ha estat sense mala fe. Crec que és una cosa que hem de valorar-la.
Un museu vivent, és aquest Barça, amb peces de col·leccionista que hem tingut a l'abast. I l'última, Emma.
Sí, Emma de misèries. Que, perdoneu, venir aquí amb un to una mica trist, però, mireu, vaig estar dissabte veient el partit del camp de l'Eibar i amb molta llàstima de veure les celebracions dels gols del Barça, com resulta impossible veure el Suárez i el Messi fer-li un mimo al Griezmann. Fins i tot en un partit que el tio és decisiu, que fa un gol, fa una assistència, s'inventa aquella passada meravellosa del tercer. Ostres, està costant molt, això. I segurament té a veure amb això que dèiem, que són jugadors que tenen un pes específic tan fort, que després la química pot sorgir, pot no sorgir, però realment espero pel bé del Barça que això vagi millorant i que la química vagi a més. Crec que és important. En aquesta cosa, diguem, tan milimètrica que és el futbol d'alta competició, en qualsevol detall pot ser decisiu, jo crec que és bo que els de dalt s'entenguin i si poden ser una mica amics, però això no li faria mal a ningú. La notícia d'avui és tràgica, tràgica, perquè és una cosa mirar els jugadors de futbol, és què pilla este, què pillo jo, i aquests 15 no agraden
a
ningú.
Però són per l'Atlètic
de Madrid. No són per ell, però són diners que, bueno, els jugadors ja sabeu com hi van. Són diners que no hi seran per una altra cosa. I ja sabeu que hi ha coses que volien molt, Messi i el Suárez. Per tant, en fi, això no ajuda, no ajuda massa. Però bueno, hem disfrutat.
Sí, home, sí. Això, no, clar, ho hem comentat abans, aquests 15 milions us quadra, això? És només un dret de tempteig?
No, això no s'ho creu ningú, home.
Sí, no, el Barça sí.
El pitjor de tot és enganyar la gent sempre.
Però tampoc pots reconèixer-ho, no?
No, home, clar.
O sigui, no pots reconèixer...
I tu pagues 15 milions i t'has d'inventar algú, clar.
Una teoria que és
molt
difícil de creure, perquè amb això del Saúl és fantàstic, això del Saúl del 2013.
És al·lucinant. Sí, no sembla una trola molt elaborada.
No.
Una trola, ostres, hem hagut d'improvisar. I corre, corre.
Pots inventar parlar amb algú que et digui dos noms diferents. No?
Diu, no me digues dos mismos, que en 2013, tio, cabron.
Fica el Joao Félix, que ara està de moda.
Sí, home, no cola.
Però és que un dret preferencial, pagar 15 milions per un dret preferencial, és ja els diners.
Però és que no t'assegures res, no? No és com el bàsquet, que si iguales l'oferta te'l quedes. Aquí no.
No. No, no, has de posar-te d'acord amb el jugador, per començar.
És molt ridícul.
Cada vegada que hi ha aquestes portades, diguem, del Barça, drets preferencials per jugadors insòlids brasilers, sempre penso malo.
A veure, que tinc un minut i tinc al telèfon el senyor Josep Serra, que és el president del club Embol Gavà. Anem una mica tard. Senyor Josep Serra, bona nit.
Bona nit.
Ahir explicàvem la història, les jugadores del club Embol Gavà jugaven a Alacant i el club rival va sol·licitar als àrbitres que es traguessin uns llaços grocs que les jugadores, algunes del Gavà, duien. Avui el Gavà ha fet un comunicat on agraeix al club Agustinos l'esportivitat. I ahir escoltàvem alguna de les seves jugadores que van ser insultats. Ens pot explicar què s'agraeix en aquest comunicat i si hi ha algun retret a fer a les seves jugadores?
Bueno, ara crec que hi ha una interpretació una mica dubtosa de tot això. Ara, nosaltres creiem, com a club, des de creiem que com a club el que afegeixo és la seva esportivitat, perquè hi va haver un gest que és important que remarquem entre tots, val? La decisió de que és s'han de treure els llaços grocs o que no han de, no han de jugar amb llaços grocs. És una decisió que al final sí va ser a sol·licitud de la junta directiva del club, però que va ser consultada a la, per als àrbitres a la seva federació. Van. Tenim en compte que estem jugant amb una lliga nacional i la federació espanyola és la que regeix i és la que va dir que s'havien de treure els llaços. Val? No va passar res. Durant tota la primera part es va disputar el partit entre les jugadores en plena esportivitat. I sí que és cert que després de que passés l'incident no va passar res, les jugadores nostres es van treure allà, es van complir el que els exigia o demanava la federació i es va disputar el partit, que sí, va ser un partit dur, però que es va portar amb suficient esportivitat.
Demà tindrem més temps per fer-ho, perquè avui no ho hem gestionat bé, això. Senyor Serra, li demano disculpes i gràcies. Tornem demà, farem millor. Bona nit.
Bona nit.